Villa, 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 villa Franca. Sì, sì, sì. Vale, Villa Franca.
Quan sona el Video Kill de Radio Star aquí al Penedès Gama Extra, vol dir que arriba el moment de saludar a la Laia Paretas i al Jordi Canchales de l'empresa de comunicació La Fatxenda. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia.
Avui, senyores i senyors, últim episodi del Hub, última vegada que parlarem de tecnologia i de comunicació amb vosaltres aquest estiu. Estic una mica tristoia, eh? Em fa una mica de paneta.
Nosaltres també, perquè ens hi hem acostumat molt a anar venint cada setmana i ara sap com greu, no?
Avui, però, últim dia, us rematem amb un tema que ha estat una constant setmana rere setmana en cadascuna de les seccions del Hub.
Sí, aquesta setmana parlem d'un tema que ha anat sortint. Com deies, es tracta de la IA, d'aquesta famosa intel·ligència artificial.
La veritat és que tothom en parla, tots en parlem, però és una gran desconeguda per a la majoria de tots nosaltres.
Sí, i per això avui obrirem aquest meló i en parlarem de manera extensa. I no ho farem sols, sinó que comptem amb tota una eminència.
Qui us acompanya?
Doncs ni més ni menys que el Ramon López de Mántaras, doctor en física, Master of Science en informàtica i doctor en informàtica. Professor d'investigació del Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, ha estat director de l'Institut d'Investigacions en la Intel·ligència Artificial i és un dels pioners de la intel·ligència artificial a Espanya. Ha investigat en el raonament basat en casos, en robots autònoms capaços d'aprendre experimentant amb el seu entorn físic i en la intel·ligència artificial aplicada a la música.
Doncs escoltem-lo.
López de Mántaras recorda els inicis i la història de la intel·ligència artificial.
De la història de la intel·ligència artificial s'ha passat per etapes de grans expectatives, de molta exageració, de que s'aconseguirien coses increïbles en relativament poc temps. Es va arribar a dir als anys 60 que en qüestió de 10 anys, 15 anys, ja estaria resolt tot, que les intel·ligències artificials ja serien comparables a la humana, i òbviament no ha estat així.
Darrerament apunta, torna a haver-hi una bombolla d'exageració i de grans expectatives al voltant del que s'anomenen els nous models de llenguatge i la intel·ligència artificial generativa.
El que passa que, bueno, jo em temo que aquí ens podem trobar amb un altre hivern, perquè, com et deia abans, hi va haver dos hiverns degut a expectatives que no es van complir, no? I llavors va haver una espècie de travessar el desert, on hi no es va finançar la intel·ligència artificial, va caure molt el prestigi, ha passat dues vegades ja, eh? Ara em temo que algo similar pot passar. De fet, ja estem veient darrerament que els grans inversors no veuen el retorn de les seves inversions, no el veuen clar. Clar, la gran diferència ara és que s'ha avançat molt, és veritat, però les inversions són astronòmiques. Centenars de milions de dòlars, si no milers de milions. I, esclar, aquest nivell tan alt d'inversió, tard o d'hora, i més d'hora que tard, els grans inversors aquests volen recuperar, no? Volen el que diuen el return of investment, el ROI en anglès, no? I estem veient que no es veu realment aplicacions que siguin el que en diuen en anglès killer applications. Les killer applications són aquelles aplicacions que donen un negoci brutal, no? Per exemple, el buscador. El buscador de Google és un exemple clàssic de killer application, no? Per tant, i en la intel·ligència artificial aquesta generativa, la veritat és que no es veu. No es veu per enlloc cap killer application. Hi ha gent que es diu això de que ajudi a programar, per exemple, a fer codi, a desenvolupar software. Sí, funciona, però per quan ets molt, molt bon programador no t'ajuda. A vegades tot el contrari, no? I s'estan veient moltes decepcions.
La gran diferència respecte a altres moments de la història, altres hiverns, no?, com ho diu ell, que resulta molt, molt entranyable, és que ara la intel·ligència artificial, a diferència d'altres períodes, està a l'abast de tothom.
Jo penso que que la gran diferència, això sí, respecte a d'anys passats o èpoques passades, és que ara la gent està a l'abast de tothom. O sigui, tothom des de casa seva, amb la cosa del xat GPT, per exemple, i similars, pots interactuar amb una intel·ligència artificial, entre cometes, perquè d'intel·ligent en té molt poc, vale? Molt poc, d'acord? Perquè no és capaç de raonar ni comprendre realment el llenguatge. És un model estadístic, un model probabilístic, que avalua la probabilitat de la següent paraula, la probabilitat de quina és la imatge que s'adapta millor a una descripció d'una imatge que vol generar, no?
Per tant, segons ell, estem veient moltes mancances i limitacions amb la intel·ligència artificial generativa, tant a nivell tècnic com des de la perspectiva de generació de negoci.
De fet, el mateix López de Mántaras ens ha facilitat un article redactat pel periodista Christian Herzner i publicat al mitjà nord-americà Fortune el 25 de juliol d'aquest any, que explica que la venda $1 bilió de Big Tech va provocar el pitjor dia de les borses des del 2022. Herzner diu que els inversors estan cada vegada més preocupats de que les elevades despeses en intel·ligència artificial per part de les grans empreses tecnològiques, conegudes com a hiperescaladors, podrien estar afectant negativament els guanys a curt termini i la promesa d'aquesta tecnologia podria trigar més temps a materialitzar-se del que s'esperava inicialment. El mateix article exposa que Tesla ha experimentat la seva major caiguda diària des del setembre del 2020, amb una baixada del 12% a causa de manca de proves concretes sobre els avenços en IA i robòtica, així com retards a la presentació de nous productes. Per la seva banda, Alphabet, Google, ha augmentat les seves despeses de capital, incloent inversions en infraestructura de centres de dades i el seu negoci de robotaxis, per exemple. Les pèrdues creixents d'OpenAI amb possibles necessitats de finançament addicional també han generat preocupació. I aquesta situació ha provocat una retirada de diners per part d'inversors, reflectint un sentiment generalitzat de desconfiança al mercat tecnològic actual.
Aquest article, doncs, segons López de Mántaras, ens mostra evidències que la bombolla s'està desinflant. També hi ha dubtes sobre el fet que la intel·ligència artificial augmenti significativament la productivitat.
Sí, i en aquest sentit també ens ha fet arribar un article de Bernard Werner al New York Times, publicat el 16 de juliol d'aquest any, que porta per títol «I si els entusiastes de la intel·ligència artificial s'equivoquen?». En aquest text, Warmer ens situa dient-nos que, malgrat l'aparició de tecnologies com les computadores personals i l'internet, molts països industrialitzats es troben en una fase de creixement econòmic estancat, amb una previsió de creixement de només un 1,7 aquest any per la OCDE. Aquest fenomen ha generat expectatives cap a la intel·ligència artificial com a possible solució. Warner fa referència al seu text a un article de l'economista Daron Acemoglu que va generar molt de rebombori perquè va posar en dubte l'impacte significatiu de la intel·ligència artificial sobre la productivitat laboral, suggerint que la seva contribució serà només modesta i podria incrementar la producció econòmica dels Estats Units en menys de l'1% a la pròxima dècada. Acemoglu argumenta que la intel·ligència artificial, tot i ser útil per automatitzar tasques rutinàries com redactar correus electrònics, generar codi bàsic de programació, no és capaç de resoldre problemes complexos ni de millorar significativament les habilitats de resolució de problemes dels treballadors. Aquesta perspectiva pessimista s'assuma a les advertències d'altres analistes i inversors que temen que la gran inversió en intel·ligència artificial pugui estar creant una bombolla especulativa. Aquest escenari podria ser perjudicial pels països desenvolupats, segons diu el text, que necessiten urgentment un augment de la productivitat per fer front a l'envelliment de la seva força laboral.
I tornant a la conversa amb López de Mántaras, el doctor en informàtica i física reflexiona sobre les àrees en què ha tingut més avenços en els últims anys.
Bé, les àrees que han tingut més avenços els darrers anys, gràcies a la IA generativa, són doncs, el llenguatge, el fet de que la traducció automàtica, el fet de que puguis, aquest xat GPT, no? Tot i que repeteixi que no entén res, però sembla que entengui, no? I també el tema de la visió per computadora. La visió per computador també s'ha desenvolupat enormement els últims 10 anys. En particular, o sigui, jo diria, per resumir-ho, com a tècnica que hi ha al darrere de l'intel·ligència artificial és l'aprenentatge automàtic, el que en diuen en anglès machine learning. Machine learning amb el que en diuen aprenentatge profund, en anglès diuen deep learning, que són xarxes neuronals molt complexes, xarxes neuronals artificials, cuidado. Són models matemàtics, finalment, probabilistes. molt, molt complexes que permeten que aquest aprendre, doncs això, aprendre a predir com continua un text, o aprendre a generar imatges, o també aprendre a reconèixer objectes, a reconèixer el que hi ha, els objectes que hi ha en una escena visual, no? en una imatge.
Fa poc més d'un any, un miler de personalitats acadèmiques i del món tecnològic d'arreu del món, entre ells Ramon López de Mántaras, van signar un comunicat en què a grans trets demanaven una pausa en el desenvolupament de la intel·ligència artificial fins que no se'n fes una regulació adequada. Aquest comunicat conjunt va servir, diu, per posar la qüestió sobre la taula.
A veure, jo m'imagino que la immensa majoria que ho vam signar érem conscients de que no s'aturaria res, de que no... Però l'objectiu... I crec que això sí que es va aconseguir, és que posar-ho sobre la taula, o sigui, que se'n parlés del problema, dels problemes ètics, de l'impacte social negatiu que podia tenir la intel·ligència artificial. Va servir per això, el fet de que ho signessin aquesta gent molt super, super coneguda, va fer que ho recollissin dels mitjans de comunicació de tot el món, i això, per tant, ha tingut l'efecte aquest de que a partir d'aquí se n'ha parlat i se'n continua parlant i es prenen mesures, normes, es fa de la llei europea d'intel·ligència artificial, que ja estava en marxa abans d'això, però bueno, segurament va provocar que també es millorés o que s'apretés el tema aquest, no?
López de Mántaras també apunta que en cap cas es demanava aturar la intel·ligència artificial, sinó no posar eines com el ChatGPT a l'abast de la ciutadania sense abans haver verificat el que diu de manera exhaustiva.
Jo sí que penso que no estaria de més que hi hagués una mica de... No una pausa, no aturar. I no tractava d'aturar la intel·ligència artificial, que això també va ser un malentès. Aturar el ChatGPT, els models aquests de llenguatge, no posar-los a disposició de centenars de milions de persones sense abans haver-los verificat i comprovat de que no tenien biaixos, de que no... El que sí que ha passat. S'hauria d'haver evitat el que ha passat, que han passat coses molt greus, no? Han donat consells a gent que els ha seguit pensant que allò era intel·ligent i aleshores resulta que hi ha hagut conseqüències que en alguns casos han sigut bastant lamentables. A nivell de salut, per exemple, gent que ho ha consultat com qui consulta un metge, s'ha cregut el que li deia el ChatGPT, i el ChatGPT potser li recomanava un tractament. Donaves aquest tractament, la persona es prenia aquest tractament i resulta que era al·lèrgica a aquest tractament, no? Això és un... Hi va haver un cas real als Estats Units, no? I altres coses d'aquest estil. O sigui, aquí la crítica principal era que OpenAI i aquest senyor Sam Altman, que és una persona, en la meva opinió, força perillosa, només l'únic que els importa és el negoci, és a dir, que les seves accions pugin el màxim possible i atraure grans inversors, o tants com pugui, i per fer això, de seguida es va llançar el ChatGPT i ho va posar a disposició a tothom. I el que deia, en el fons, aquesta carta era que això s'havia d'anar amb compte, que les coses s'havien d'avaluar, verificar, comprovar d'una manera seriosa i exhaustiva abans de posar-ho a disposició de la gent.
Prudència, prudència i prudència, doncs, sobretot, demanen els experts.
Sí, i ara que parlem sobre aquesta qüestió, Jordi, tu també ens vols recomanar un article. El Jordi és un aficionat a un portal web de tecnologia que es diu Xataka, no?
Sí, molt interessant, i com segurament alguns de vosaltres sabeu, Apple també està treballant en la integració d'una intel·ligència artificial generativa als seus dispositius. Hi ha un article de Javier Lacor al portal web del que estem parlant, Xataka, especialitzat en tecnologia, que diu que la incorporació de la intel·ligència artificial a Apple segueix una estratègia de prudència, fet que contrasta amb la velocitat que els seus competidors estan adoptant. Encara que la majoria de grans empreses estan desplegant ràpidament aquestes tecnologies, Apple està implementant-les d'una manera molt més gradual i en funcions limitades. És una postura que reflecteix l'enfoc tradicional de l'empresa, que prefereix desenvolupar productes polits i refinats abans de llançar-los al mercat, a pesar de que sigui una estratègia de desenvolupament molt més meticulosa que pot xocar, com deien, amb aquesta velocitat. Apple corre el risc, però, de quedar-se enrere en una carrera dinàmica com és la de la intel·ligència artificial, perquè la competència, amb un enfoc molt més agressiu, pot capturar primer l'atenció dels usuaris i establir-se com el referent del sector. Això podria dificultar que aquesta empresa modifiqui els hàbits dels usuaris al futur, com ja ha passat amb altres serveis, com podria ser Apple Music, que va arribar més tard i encara està lluny de les xifres de Spotify. La velocitat amb què Apple ampliarà la disponibilitat de les seves funcions serà crucial per determinar el seu lloc al mercat.
Molt interessants també aquestes reflexions que fa, com deies, el Javier Lacorte, aquest portal Xataka. I el Ramon López de Mantras també ens parla de l'ús ètic de la intel·ligència artificial. Exposa que ningú, de fet, pot assegurar-lo.
Bueno, ningú pot assegurar que la intel·ligència artificial es desenvoluparà de manera responsable pel conjunt de la societat. Bueno, la Unió Europea ja hi ha la AI Act, no? La llei aquesta europea d'intel·ligència artificial, que jo crec que és una bona iniciativa, tot i que queda molt curt per moltes coses, ja no contempla moltes coses que crec que hauria de contemplar. Per exemple, no diu res sobre les aplicacions militars de la intel·ligència artificial. Clar, i fins i tot de les aplicacions com és, doncs jo què sé, doncs, tancs autònoms o drons autònoms, com hem vist que ja s'estan utilitzant en els conflictes aquests actuals d'Ucraïna i la invasió de Rússia a Ucraïna i l'Israel i Gaza. D'acord? Per tant, ostres, això és un problema greu, no? I la AI Act aquesta europea ni ho esmenta el tema militar. Òbviament, per pressions enormes, la indústria armamentística té molt a perdre si es regula, no? Tampoc es regulen altres coses prou estrictament com la biometria, o sigui, el control massiu de la ciutadania, tot i que està classificat d'alt risc i, per tant, cal passar una sèrie de controls exhaustius per poder posar en marxa, o fins i tot en el cas de les càmeres que detecten, fan reconeixement de la cara en llocs públics, caldrà l'utilització d'un jutge, no? Per exemple.
Tot i això, creu que sempre hi haurà qui se les empesqui per saltar-se la normativa.
Per moltes lleis que facis, sempre hi haurà qui se les saltarà. O sigui, si una cosa tecnològicament és factible, encara que sigui molt, molt nociva o molt negativa per la societat, s'acabarà fent. Em temo que això és el que passarà. Per tant, poca cosa podem fer per assegurar, o sigui, assegurar impossible. Ara, mitigar mitjançant normes i de fet de que si t'enxampen i no has complert la normativa, la llei, doncs ho hauràs de pagar. Això és el màxim que podem fer.
Una pregunta que molta gent es fa és si les màquines són capaces de pensar com un humà. López de Mantras ho té claríssim.
No, les màquines no són capaces de pensar com un humà. Són molt diferents, no aprenen com nosaltres, ni molt menys. Es diu que aprenen, però es fa una mica un abús de llenguatge, no? No aprenen de manera incremental com nosaltres, no incorporen d'un moment après i ho relacionen amb el que abans ja sabien. Tenen el problema de l'oblit catastròfic, que quan aprenen una cosa nova s'obliden del que sabien fer abans, o sigui, l'aprenentatge no és incremental. Hi ha enormes limitacions tècniques. L'oblit catastròfic, se diu catastrophic forgetting, és un problema on hi ha centenars, si no milers, d'articles científics intentant resoldre'l. No? Com veus, és una cosa grossa, no? També el problema del coneixement de sentit comú. O sigui, les màquines no tenen sentit comú. La primera resposta ha dit que t'esmentaria quina és aquella cosa, aquell problema encara no resolt i que ja es va detectar que era un problema ja als anys 60 i que encara seguim fotent-nos cops de cap contra aquesta paret, és la paret de com dotar de sentit comú les màquines, no? Que comprenguin el món en el qual tenir un model del món, comprenguin el món al seu voltant, el món físic i el món social, no? Això no, les màquines no tenen aquests coneixements de sentit comú ni molt menys, no?
Tampoc em vol sentir a parlar del fet de considerar les màquines com a individus.
Ni parlar-ne, això seria un error molt greu, perquè a més serviria per expulsar-se del damunt les responsabilitats dels seus desenvolupadors. Però clar, si aquesta intel·ligència artificial s'utilitza o fa alguna cosa terrible, jo què sé, doncs imagina't, no? Com a conseqüència d'una aplicació, mor gent o un cotxe autònom, no? Que s'estima o atropella algú. I ja els agradaria als desenvolupadors de cotxes autònoms que es considerés que la màquina és com un individu, és a dir, té responsabilitats, no? Les màquines no són agents morals, perquè si fos així, Llavors deia, no, aquí el problema és el software, és el cotxe autònom, que nosaltres els fabricants no se'ns pot exigir responsabilitats perquè el cotxe autònom és qui és el responsable, no? Això no pot ser, això no té cap sentit en absolut.
Tampoc existeix, diu, cap ment digital.
Parlar de ments digitals també és pura ciència-ficció. Tenir un model mental, o sigui, una teoria de la ment, se'n diu, això teòricament se'n diu teoria de la ment, en diuen els filòsofs, no? Hi ha molta gent molt experta treballant aquestes coses, el problema de la consciència, etc. No? Tot això és pura ciència-ficció. No hi ha absolutament res, cap avenç en absolut, ni el més mínim avenç, cap a ments digitals, no? Cap a teories computacionals de la ment, que se'n diu, i la consciència i tot això, res.
Què veurem en els propers anys? Ens ho respon Ramon López de Mántaras.
La intel·ligència artificial generativa, aquests models de llenguatge i tot això que veiem ara, els últims 2 anys, sobretot, per si mateix, com deia, no soluciona ni molt menys el problema de la intel·ligència artificial general. Ans al contrari, ens despista, ens treu del camí cap al progrés de la intel·ligència artificial general. Jo veig que les coses aniran cap a sistemes que en diem híbrids, és a dir, que s'agafarà el bo, el positiu, el interessant que té aquesta intel·ligència artificial generativa i es combinarà dins del mateix sistema, s'integrarà amb intel·ligència artificial més clàssica, que és la que hi ha hagut sempre fins més o menys fa 7 o 8 anys o 10 anys, no? Que és la intel·ligència artificial que en diem simbòlica, basada en models basats en la lògica matemàtica que permeten que els sistemes raonin, facin raonaments. Crec que aquest híbrid és el futur de la intel·ligència artificial que ens acostarà cap a l'adquisició de coneixements de sentit comú i, com a conseqüència d'això, cap a intel·ligències artificials més generals, que no només seran bones fent una única cosa, sinó que faran un ventall ampli de coses. Seran capaces de resoldre un ventall ampli de problemes en camps diferents.
Quina eminència, déu-n'hi-do, eh? Quina bona manera de tancar el Hub.
Realment és un autèntic privilegi haver pogut escoltar el Ramon, màxima autoritat a casa nostra en el terreny de la intel·ligència artificial.
I acabem, com ho hem fet sempre, amb una recomanació. I avui tanquem la llista amb l'episodi d'una sèrie.
De fet, us la recomanem sencera, però sí que ens agradaria recomanar-vos un capítol en particular. Es tracta de l'episodi Be Right Back de la sèrie de ciència-ficció britànica Black Mirror, que va ser escrit pel creador de sèries i showrunner Charlie Brooker i dirigit per Owen Harris, que es va emetre per primera vegada l'11 de febrer del 2013.
Soup, all right?
Yeah, great.
Tomato or roasted tomato?
The second one.
There's only one bowl. Do you mind having yours out of a shoe?
Aquest episodi explica la història de la Marta, una dona jove que perd la seva parella, l'Ash, que mor en un accident de cotxe. Mentre el plora, descobreix que la tecnologia ara li permet comunicar-se amb una intel·ligència artificial que imita a l'Ash i decideix provar-ho.
I els nostres oients poden recuperar tant aquest com la resta de capítols del Hub també al mateix web, a la carta. I afegeixo gràcies també a vosaltres, Laia i Jordi de la Fatxenda, per acompanyar-nos cada setmana.
Gràcies a tu, Sílvia, per la confiança i als oients per escoltar-nos.
I gràcies també als tècnics que han estat còmplices d'aquesta experiència, el Marc Pujol i el Toni Olivella.
I ara sí, com deia el Bax, tanquem la paradeta, tanquem el Hub i ho fem amb el clàssic Video Kill de Radio Star, dels Bagels, que ens ha acompanyat al llarg d'aquestes 8 setmanes. Mil gràcies i a reveure, Fatxendes. Que vagi molt bé!
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 2:15, encetem el repàs a les notícies en aquest flash del Penedès Gama Extra d'estiu. Us parla Eric Guijarro. La plaça Sant Joan ha vibrat en les últimes hores amb 2 concerts vermut. El primer va ser diumenge amb el duo terrassenc Batzuca, format per Carol Duran, a la veu i violí, i la Núria Lozano, a la veu i l'acordió. Batzuca va fer ballar els assistents al concert des del minut 1 i la plaça feia goig, una festa amb música popular amb cançons de sardana o xotis, gràcies a la versatilitat que tenen els seus instruments i que donen forma als seus originals concerts, com el de diumenge a Vilafranca. El violí i l'acordió diatònic són instruments que constantment han begut de les modes del moment i que tenen una gran empremta de la música popular. Aquest dilluns era el torn pels Filibusters, aquest popular grup de folk vilafranquí que en els últims anys és un habitual a concerts, vermuts, cercaviles i balls. Els Filibusters, que ja porten més de 20 anys d'alt i baix de l'escenari, oferien un repertori que inclou temes propis i populars, que giren al voltant de la música tradicional catalana i també del repertori folk irlandès. El quintet dels Filibusters està format per Marcel Martínez, Xavi Cols, Raimon Santacana, Roger Martínez i Andreu Preses. Seguim recollint informacions pel que fa a la Festa Major de Vilafranca que deixem tot just enrere. Com per exemple que la processó del dia 31 va ser la més tardana de la història de la Festa Major, però va anar a bon ritme. Dissabte tenia lloc la darrera processó de la Festa Major 2024. Com és habitual, a 8:15 del vespre, des de la Basílica de Santa Maria, començava el seguici de tots els balls i elements fins al barri de la Girada, a casa de l'administradora Imma Badell. Una processó que ha estat la més llarga en recorregut dels darrers 40 anys, superant el quilòmetre 600. 10 anys després, Sant Fèlix tornava a entrar el dia 31 a la Girada, després que ja ho fes l'any 2001 i el 2014. Per tant, ha estat la tercera vegada a la història que es tanca el patró en aquest barri. També parlem de la Diada Castellera Infantil, de la Festa Major dels Petits, que va mostrar el bon moment en què es troba la canalla de les dues colles vilafranquines. Diumenge al matí va ploure, però va ser a primera hora, de manera que la pluja en cap moment va afectar els actes de la Festa Major. Una mostra clara d'això va ser que a les 12 del migdia el sol ja brillava i així la 8a edició de la Diada Castellera Infantil de Festa Major es va poder desenvolupar amb absoluta normalitat. Els xicots van oferir un ampli ventall de castells. Van fer el 3 de 4 i 4 de 4 simultanis. També els 3 de 4 amb agulla i el 4 de 4 amb agulla simultanis. I castells de major dimensió, com el 3 de 5 net, el 4 de 5 net i un 9 de 4 net. Per la seva banda, els castellers de Vilafranca van oferir un 7 de 5 amb dues agulles, el 5 de 5, 2 3 de 4, 2 4 de 4 simultanis, a més d'un 9 de 4. Les dues colles també van fer pilars de comiat, el de 4 amb pinya dels xicots i 2 pilars de 4 amb pinya dels verds. Des de fa 3 anys, l'espectacle pirotècnic del Ball de Foc comença des de la plaça Penedès. Fa 3 anys, el canvi va ser forçat per les obres d'urbanització de la plaça Anselm Clavé i va ser una manera de descobrir un lloc més adequat per arrencar el Ball de Foc. Un acte que enguany s'iniciava pels vols de 9:45 de la nit i que celebrava el 20è aniversari, malgrat que no era el 20è Ball de Foc, perquè la pandèmia de la Covid va provocar que no es pogués fer els anys 2020 i 2021. El canvi de l'inici del Ball de Foc ha afavorit que molta més gent el pugui veure. Com cada any, l'alquimista pretenia convertir-se en erudit de foc ibèric per entrar a la porta de Xaus, que dona accés a l'infern. Comptava amb l'ajut dels gnoquis i els erudits i es va convertir en la poderosa bèstia Silè. El recorregut va permetre viure instants espectaculars amb tot un arsenal pirotècnic. Especialment intens és el moment de parada a la plaça de la Vila. La batalla final tenia lloc a la Basílica de Santa Maria, 11:45 de la nit, i finalitzava un cop més amb l'alquimista derrotat i marxant amb una promesa, la de que l'any que ve tornarà. I per acomiadar-lo es va encendre un espectacular muntatge pirotècnic pensat per fer lluir d'allò més el magnífic escenari de la plaça Jaume I, que era plena de gom a gom.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
La mítica marca MG arriba de la mà d'Autocam a Vilanova i la Geltrú. Descobreix la gamma completa de vehicles MG. Benzina, híbrids, híbrids endollables i 100% elèctrics. Emporta l'MG ZS des de només 14.390 euros. T'esperem a Autocam MG.
Llopart. Vins escumosos fruit de l'essència del terrer singular i de l'entorn natural de les nostres vinyes de muntanya. Amb cada ampolla de Llopart, compartim amb tu la custòdia de sensacions elaborades en paisatge, passió i una ancestral tradició familiar. Som vitivinicultors des de 1385. Llopart, la màgia de compartir.
Recanvis Penedès. Som, des de 1984, un referent en la distribució de peces d'automoció i equipament per a tallers, millorant dia a dia, adaptant-nos a les necessitats dels nostres clients. A Recanvis Penedès trobareu el millor servei, treballant per fer arribar la peça adequada en el moment just, sempre tractant amb les millors marques, disposant d'estoc que asseguri una cobertura òptima del parc automobilístic, sempre oferint el millor assessorament. Recanvis Penedès, carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca. Telèfon 93 890 18 11. WhatsApp 627 60 87 12. Recanvis Penedès, des de 1984, oferint el millor servei per a particulars i professionals.
Ràdio Vilafranca.
Passen 7 minuts de 2:15.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra. Cada dia, de 9 a 12, a Ràdio Vilafranca.
Última setmana del Penedès Gama Extra i també, per tant, últimes sessions de la secció L'Esport i l'Èxit amb el Carles Folguera. Bon dia, Carles, com estàs?
Molt bé, bon dia, Aina. Ja acabem, eh?
Ja acabem la secció, però comences ja el nou curs, tu. Empalmes una cosa amb l'altra.
Sí, això és veritat, això és veritat. I les vacances s'han fet curtes, eh?
Què suposa un setembre per algú com tu, amb la teva feina?
Bé, la feina, jo crec que la feina important s'ha fet prèviament, que és la d'avaluar què és el que ha passat abans, és a dir, quins objectius havíem perseguit la temporada anterior, s'han aconseguit, no s'han aconseguit, què podem fer diferent, què hem d'incorporar aquest any. Per tant, hi ha una fase final, que és el mes de juny-juliol, de molta creativitat i molta avaluació, i d'iniciar a programar respecte al que serà i el que volem que sigui el curs vinent. I al setembre és la caixa de sorpreses, saber quins nous esportistes residents t'arribaran, com t'arribaran, en quina motivació, conèixer-los, quina motxilla porta cadascú al darrere, i a partir d'aquí alinear a l'equip de treball espectacular que hi ha a la Nàstic Esports Academy, perquè tots ens guiem sobre uns paràmetres, que és acompanyar aquesta persona que fa esport, que des de l'excel·lència acadèmica també busquem la seva millora i progrés esportiu i, evidentment, un any d'experiència brutal i de compartir amb els seus companys de la Nàstic Esports Academy.
Hi ha algun projecte, alguna cosa nova d'aquesta INSEA que ens puguis avançar, alguna cosa d'aquestes que heu estat preparant a l'estiu que dius, doncs mira, ara iniciarem això i sí, estem a tope amb això?
No, mira, estem a tope amb una cosa que fins ara, a vegades el que diem que quan inicies un projecte, hi ha una part molt important, que és la de com podem alinear i com podem formar els professionals que ens movem en relació amb els esportistes que estan a l'acadèmia. I això és molt important. És a dir, aquesta formació continuada amb gent per alinear-nos, per a compartir el que fa un, que fa l'altre, que em puc treure. Tot això es farà els primers dies de setembre. Això ho lidera l'Òscar Matías i jo l'acompanyo una mica en aquest procés. I després, evidentment, continuarem liderant projectes des de l'àmbit esportiu molt xulos, des de la videoanàlisi, des d'aquest entendre conceptualment a través de vídeos com jugo, com visualitzo allò que m'està passant a mi o està passant a altra gent per millorar des del punt de vista de la presa de decisions. Evidentment, també hi haurà una millora a nivell nutricional i formació dels esportistes a nivell d'aquell entrenament invisible que parlàvem la darrera setmana. I jo continuaré liderant el projecte de Mindset for Life. I clar, com aquest, l'any passat ja vam fer una primera part d'aquest autoconeixement i aquest camí cap a l'alt rendiment, sobre quines variables poden influir per tenir alt rendiment, doncs aquest segon any farem una versió més avançada per la gent que es va iniciar l'any anterior.
El curs any número 2.
Any número 2, correcte.
Doncs mira, em queda molt ben lligat amb la següent pregunta, perquè és com recomanes a tots aquests esportistes quan t'arriben que es preparin físicament i mentalment per aquest inici de curs, per tot el que ve, com es preparen? O com els dius que s'haurien de preparar?
Amb molta il·lusió, amb moltes ganes i amb la ment molt oberta. Bàsicament això. Molt receptius, que els intentarem ajudar, que els intentarem acompanyar i que cadascú ha d'estar disposat a donar fins allà on vulgui donar. Però que si realment estan apassionats per fer allò i estan motivats, es trobaran un grup de professionals que des dels profes de l'escola fins als entrenadors esportius, fins als educadors de residència, que els traurem de la seva zona de confort i els farem millors persones.
I s'adapten bé aquestes noves rutines? Perquè a part d'estar en un nou lloc, en una nova residència, és el rendiment i hi ha moltes coses durant el dia.
Hi ha moltes coses, hi ha molts estímuls durant tot el dia, però la gent està oberta a créixer, a fins i tot que hi hagi una certa resistència a aquests canvis, perquè, clar, tots venen d'un estiu meravellós, d'estar al costat de les seves persones estimades, des dels germans, amics, amigues, pares, mares, i, clar, arriba un moment en un lloc on hi haurà normatives, on hi haurà d'haver escola, on a veure quins companys, en quin equip em posaran, amb qui jugaré, com jugaré, quin entrenador tindré, quin tutor tindré. I aquí hi s'obren molts interrogants i moltes incògnites i a poc els haurem d'anar desvetllant.
I com els ajudeu també a trobar aquest equilibri nou, segurament per molts, entre esport, entre estudis, entre temps lliure?
Bueno, fonamentalment és fer-los veure que amb 150 esportistes que busquen la seva millora i tenir un any d'experiència educativa en tots els nivells i que sigui productiva per ells, passa per programar accions que algunes són formatives, que algunes són acadèmiques i potser no estaran tan motivats, que altres seran esportives i que a vegades els podran frustrar, que guanyaran, que perdran, que aprendran, que es frustraran, i res més que això, que aprenguin del que passa, que siguin molt humils des d'intentar escoltar tot el que els oferirem, i que hi posin tota la carn a la graella.
Gestió de les frustracions, no? Tot això que hem anat parlant també i de donar el 100% de tot. Ho hem anat també comentant, però ara, aquest setembre, com diries que ajuda un bon rendiment escolar a un bon rendiment esportiu i al revés?
Fonamentalment amb el sentiment o amb el valor de confiança i de seguretat. Com a mi més ben vagi acadèmicament, més segur em sentiré a mi mateix, veure que estic progressant. Home, també observaré que la meva família diu, hosti, el meu fill està focalitzat i per tant li dona importància allò que normalment les famílies donen molta importància, que és a l'àmbit educatiu. Per tant, per aquí anirem alineats.
I és important marcar-se objectius durant el curs, objectius a curt termini o a final de termini?
Jo crec que és important definir-los, és important escriure'ls i és important revisar-los. I això normalment no ho fem. És a dir, normalment sempre anem a màxims. És que jo vull ser tal, sí, però de jo voler ser hi ha uns passos. Primer, qui sóc, com sóc, què em fa falta, en què he de millorar, què he de fer diferent, quin grau d'hàbits tinc, de predisposició tinc, quin comportament, quina personalitat tinc. Soc company d'equip, no soc company d'equip, soc generós, soc humil, soc prepotent, soc... Clar, i a partir d'aquí, quan tu vas guiant una mica això i ho poses per escrit i busques marges de millora, aquests marges de millora o allò que ells volen aconseguir o que saben de que si aconseguim això estarem més a prop d'anar progressant i anar millorant, doncs s'haurà de revisar. Va, del 0 al 10, amb què creus que has aconseguit el seu mil, el entendre el teu entrenador, el entendre aquests conceptes, el alimentar-te bé, el gestionar el teu temps, els teus hàbits, el fer-te el llit, el tenir l'habitació ordenada. És a dir, al final és objectius, és molt important perquè et marca una mica també la brúixola, no? Cap on vull arribar i després que siguin, el que dic jo, mesurables. Que és, i que, també que es puguin modificar, no passa res, eh? No, és clar, és que potser era molt, molt agosarat fins on volia arribar. Potser de baixar un nivell. Vale? Molt bé, eh? Més val que aconsegueixis això després de mostrar-te, ho he aconseguit, va, molt bé, quin nou repte ens plantegem, no? I això jo crec que s'ha de fer molt amb l'entrenador, amb l'educador, amb els seus referents, si més no, perquè amb aquest procés es coneixeran més tots.
Això ho feu conjuntament, doncs? O sí. Més o menys guiat? O no, proposeu això... i cadascú fa la seva habitació?
No, hi ha uns paràmetres més o menys guiats d'allò que creiem que hem d'analitzar i que hem de ficar damunt la taula per fer conscient el noi d'en quin moment està. I en quin moment està d'autoconeixement. Perquè el primer que ens passa és que quan li preguntem, va, molt bé, defineix-te com ets. Això és molt fàcil, però... I si ho fas en públic, és a dir, si ho fas en grup, en petit grup, va, defineix-te. Bueno, és que a mi parlar de mi mateix em costa molt. Sí. No, però bé, ja li pots ficar valors, i adjectius, al costat, i deixar-li 10 minuts o 15 minuts. No estem molt acostumats a parlar de nosaltres mateixos, amb les nostres coses que ens fan sentir orgullosos de nosaltres mateixos i amb les nostres sombres que també en tenim, no? I amb aquelles coses que dius, tia, és que jo procrastino molt, és que jo ho deixo tot per l'endemà i dic que faré això i quan estic per fer-ho sempre trobo altres excuses per no fer allò, no? És a dir, estem parlant... Clar, al final, dir a un a si mateix que procrastino o que sóc mandrós o que sóc tossut no agrada, no? Però crec que és el pas per, des d'aquesta sinceritat i transparència, poder créixer.
I l'autoconeixement, no?, que també clar. Comentaves, però clar, potser a inici de curs encara no... tenen prou consciència de tot això, de com són, de què els hi falta treballar, o sí que ja
sí,
saben?
Sí, de com és un i quins valors té, seguríssim. I fins i tot, que és allò que, del que més orgullosos se senten esportivament?
Sí, eh?
Sí, jo crec que això està clar, no? I si a vegades són preguntes tan fàcils com dir, va, què creus que necessites? O què creus que té un esportista que és el rendiment? Va, digue'm un esportista que és el rendiment. No. Messi, Cristiano Ronaldo, el que sigui, va, però no... Molt bé. Què creus que ell té? Home, doncs ell té mentalitat. Ell té tècnica. Ell té no sé què. Molt, molt bé. Va, què més té? Va, coses que tu consideres... Hosti, doncs que és líder, que és molt hàbil. Que... Molt bé. Va, ara ho has parlat d'aquests que no ets tu. Ara parlem-ho de tu, va. Com ets a nivell d'habilitats? Com ets a nivell tècnic? Com ets a nivell de presa de decisions? Com ets a nivell de... treball en equip. Com és quan les coses no et surts? Com reacciones quan tens un error? Clar, és a dir, són molts paràmetres que crec que ajuden a que ell fiqui damunt la taula la primera fase que jo crec que és fonamental i que m'he cansat de repetir en aquests capítols, però com avui estem de recordatori, l'autoconeixement. Qui sóc? Com sóc? Amb valors, amb habilitats, amb relacions, amb el que sigui.
I a nivell d'hàbits, que també has anat comentant sí. Que és superimportant, com ho feu per, a partir del setembre, analitzar els hàbits que tenen aquests joves i dir, vale, hem de canviar aquest o hauríem de millorar aquest?
Sí, mira, nosaltres la primera cosa que fem la primera setmana quan estan de setembre és nosaltres tenim un grup de psicòlogues i psicòlegs que el que fan és una entrevista personalitzada on ja tenen parametritzats unes preguntes que tenen a veure amb els seus hàbits, el seu estil de vida, el descans, el dormir, una mica si ets dispers o no ets dispers, si ets hiperactiu, que ara està molt de moda, com et relacionar amb els companys, val? I la fem normalment no tant la primera setmana que arriben, sinó després de dues o tres setmanes, que és quan ja se'ls ha dit en quin equip jugaran, quin entrenador tindran, perquè una de les preguntes també els hi fem és com et portes amb el teu entrenador, què és allò que més t'agrada del teu entrenador, del teu educador de residència. Llavors, són aspectes que estan molt parametritzats i aquí ens donen un element molt clau, que és uns indicadors i uns semàfors que jo crec que és molt interessant. És a dir, que és allò que ens, va, que ens fa sentir... És un noi estàndard, és un noi tranquil, és un noi que no hi ha res que ens preocupe. També ens podem trobar algun noi que ha algun petit paràmetre des de temes de personalitat, des de temes familiars que han passat darrerament per algun mal moment i el noi encara no ho ha paït o no ho passa bé, no? Hi ha molts elements, eh? O perquè encara està amb una lesió de la temporada anterior i creu que no podrà començar la temporada fins al mes d'octubre amb normalitat amb els seus companys, no? Llavors, tot això ho fiquem damunt la taula i mirem com des de la part psicològica, des de la part d'entrenador i des de la part més convivencial ho posem damunt la taula per intentar-lo ajudar. Això, aquest és una mica la nostra primera tasca.
I tot això també, com ho compagineu amb el nivell cultural? És a dir, venen gent de molts països que la cultura també influeix en els hàbits, en les relacions, i tot això, com ho adapteu a una nova cultura, a uns nous hàbits?
No, des del respecte, és a dir, que algú sigui musulmà o sigui catòlic, cristià i practicant, no és cap problema. Nosaltres hem de donar resposta a les inquietuds religioses, espirituals que pugui tenir cadascú. Evidentment, hi ha unes normatives, hi ha unes maneres de fer i de ser que han d'estar parametritzades perquè tothom ens sentim segurs i ens sentim que allò que estem fent anem pel bon camí. Uh-huh. Però des del respecte absolut. I, evidentment, no per venir d'una família més benestant o d'un país, ja l'hem de catalogar com... No, és que aquest noi... No. És a dir, ho vam dir al darrer programa, cada persona és única i, per exemple, ens podem trobar dos nois que vinguin de Kènia i dius, bueno, no, i podem venir amb un saber fer espectacular o amb unes problemàtiques
espectaculars també.
És a dir, clar, pot passar de tot i no jutgem mai ni etiquetem mai prèviament pel país, els orígens o el tipus de cultura que puguin tenir. Ni per l'idioma, evidentment, ni per res d'això. Els hem d'intentar ajudar, conèixer-los i generar aquest vincle que ens permeti, coneixent aquella persona, a veure què en podem traure de profit, què en podem traure de beneficiós i què en podem traure de millora per a aquesta persona.
I un cop comencen el curs, ja comencen a rebre tots aquests estímuls, tota aquesta novetat, com gestionen l'estrès del primer trimestre, que si ja ens passa qualsevol estudi universitari o batxillerat o aquest canvi de cicle, com ho gestionen ells?
No, el més important per nosaltres és el tema de conèixer-los i d'entendre el grau d'adaptació als seus companys d'habitació, a un nou territori, a unes noves, en aquest cas, maneres de ser i de fer. I fonamentalment és això, és a dir, quin és el teu grau d'adaptació en un nou entorn, en una nova família, on ara ja passes a tenir 150, entre cometes, germans, d'una família única, on, evidentment, ens relacionarem amb la teva família un cop cada 3 setmanes, cada 4 setmanes, per com ho veus, com veus el teu fill, com el veiem nosaltres, com el podem ajudar, quins objectius ens han marcat amb ell, com li va a nivell esportiu, com li va a nivell acadèmic i com li va a nivell convivencial i residencial. Bàsicament és això.
I el trobar a faltar l'entorn?
Molts són adolescents, per tant, el que busquen entre nosaltres és el grup d'iguals, passar-s'ho bé, el cap de setmana d'anar-nos a Vilafranca, a Tarragona, a Calafell, i anar a veure alguna pel·lícula i gaudir, i anar al kàrting o fer activitats d'oci, culturals, de, bueno, experiències. Mira, al final han de passar coses a la Nàstic Esports Academy, han de passar coses i coses que al final siguin experiències de vida per ells.
També els ajudeu, no?, que no trobin a faltar.
No, i també ens pot passar, i de fet ens passa, que hi ha un percentatge molt, molt, molt reduït de gent que el grau d'adaptació és un pelet més llarg que els altres. El que hem de fer és detectar-los, ajudar-los i entendre que fins i tot aquesta dificultat no volguda d'adaptar-se ràpid amb un nou entorn, amb una nova filosofia, amb un nou menjar, amb una nova manera de fer, doncs, en el moment en què tu superes una adversitat o una dificultat com aquesta, et fas més fort, et fas més gran i madures més.
Quin diries que és el teu repte personal per aquest nou curs, de mirar, o objectiu?
Mira, el primer any estàvem parlant d'una experiència d'iniciar un nou projecte, El segon any era un projecte de consolidar-lo i aquest tercer any és un any d'excel·lència. Jo crec que ja tenim un bagatge de 3 anys i si som capaços, que ho serem, d'alinear els formadors, els educadors, la gent que estem al capdamunt de la presa de decisions i d'aquest vincle amb els esportistes i amb les famílies, de que se sentin de que, buah, podem anar... És a dir, al final serà un projecte d'excel·lència.
És el rendiment de formadors, també?
Clar. És que et diria que és essencial que la gent que acompanyem aquests esportistes tinguem recursos per ajudar-los en moments on passen coses que no són volgudes però que acaben passant i que si les gestionem bé ens enfortiran a tots i al projecte, sobretot.
Carles, per anar acabant, alguna cosa que vulguis afegir i comentar? T'has quedat a gust, ho has dit tot.
No, jo m'he quedat a gust. Si algun cop he estat repetitiu, doncs demano disculpes.
És perquè quedi clar.
Exacte, és perquè quedi clar. No. Fonamentalment és això, que els processos d'èxit, els processos de vida, en aquest camí hi ha moltíssimes coses que ens passaran. No és tant allò que ens passa, sinó l'actitud respecte a allò que ens passa. Que els valors és una guia i una brúixola molt important per arribar a bon port, i quan dic arribar a bon port no vol dir, a vegades, a l'èxit esportiu, sinó vol dir estar orgullós de que he donat el 100% amb allò que volia i que estic en camí de cada cop ser millor persona i aportar a la societat el meu valor.
Doncs moltes gràcies, Carles, per acompanyar-nos a aquestes sessions amb les teves claus de l'èxit esportiu. I ha estat un plaer tenir-te aquí a Ràdio Vilafranca. Anirem rebent notícies sobre aquesta NSA i tots els projectes, així que potser hauràs de tornar.
Un plaer, Aina. Ja saps que em podràs enganyar les vegades que calgui.
Perfecte, m'apunto, eh? Això està gravat ara.
Perfecte.
Moltes gràcies, Carles.
A tu, gràcies, adéu. Aina.
Penedès Gama Extra, cada dia de 9 a 12 a Ràdio Vilafranca.
Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit i potser tenen a veure amb tu i amb el que som nosaltres. He sortit a veure si tenia ganes de veure't després de llevar-me amb tu. Em fan sospitar les hores, crec que m'estàs mentint. No pot ser que passin tan ràpid quan estàs aquí.
I ara
aquí
no entenc per què estic tan contenta, no entenc per què sóc tan feliç. Si cada cop que penso que existeixes tinc més ganes d'existir.
Estan passant coses al meu cos i crec que tu hi tens bastant a veure. Si baixes la mà per aquí no em faré responsable del que pugui seguir. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-los quan no siguis aquí. Em fa sospitar el que sento, perquè jo mai sento res. No sé si és que fa bon dia o el tercer cafè. I ara no entenc per què estic tan contenta, no entenc per què sóc tan feliç. Si cada cop que penso que existeixes tinc més ganes d'existir. No entenc per què estic tan contenta, no entenc per què sóc tan feliç. Si només de pensar en veure't a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
Vale.
Ho he pensat...